Els migdies de COPE Menorca començam un nou programa, el Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès un divendres més, en Marc Forín, en Neus Pons, en Sònia Febrer, en Toni Fullana i en el control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que us acosta setmanalment la vida i l'actualitat de la nostra Església menorquina.
Aquest cap de setmana celebrem el dia de la catequesi amb el lema «Us anunciem allò que hem vist i sentit». A les misses recordarem la gran tasca dels catequistes en la transmissió de la fe a fills, joves i adults.
En el programa d'avui escoltarem l'entrevista que els nostres companys han fet a Marga Quevedo per a xerrar i reflexionar sobre l'assignatura de religió.
Comencem millor en l'Evangeli d'aquesta setmana, que és segons Sant Mateu.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan el fill de l'home vengui amb el seu poder, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà en el seu trono gloriós i es reuniran davant ell tots els pobles. Llavors, els separarà entre ells com un pastor separa les ovelles i les cabres, i posarà les ovelles a la dreta i les cabres a l'esquerra. Després, el rei dirà als de la dreta: "Veniu, beneïts del meu pare, preneu possessió del reina que ell vos tenia preparat des de la creació del món." Després dirà als de la seva esquerra: "En fora de mi, maleïts, aneu-vos en el foc etern preparat per al diable i els seus àngels." Ells li respondran: "Senyor, quan us vam veure afamat, o que passàveu set, foraster, despoat, malalt o a la presó, i no van fer res per vos?" Ell els contestarà: "Vos ho dic en tota veritat, tot allò que deixàveu de fer a cadascun d'aquests, per petit que fos, m'ho negàveu a mi, i aniran als suplicis eterns, mentre que els justs entraran a la vida eterna."
Podem veure el rostre de Jesús en els més necessitats i els que pateixen: els migrants, els empresonats, els que moren sols, els que es queden sense casa o els hi falta el menjar. Tot gest que feim a cada un d'aquests germans o totes les omissions d'ajuda és a Jesús a qui ho dirigim. Preguem per saber acompanyar els germans que tenim al costat i que es troben en alguna d'aquestes circumstàncies, perquè puguem mostrar amb obres el missatge de Jesús, que no es quedi només en paraules. L'amor és el centre del missatge de Crist. És necessari dur-lo amb estimació i tenir present que és la intenció el que val, encara que ens equivoquem. Som compassius i estem disposats a ajudar en tot moment amb amor?
Continuem ratllant de l'eutanàsia. Avui, en concret, volem respondre a la pregunta: per què és perjudicial per a una societat la llei de l'eutanàsia?
Perquè l'Estat té l'obligació de defensar el més feble. Una societat és més civilitzada en la mesura que sigui capaç de protegir els més febles. I l'Estat té el deure d'assistir als més dèbils i desfavorits, permetent viure amb dignitat i morir en les millors condicions possibles quan arribi el seu moment.
Per què aquestes lleis fan que la gent vegi normal el que és un crim?
Quan per llei s'admeten crims com l'avortament o l'eutanàsia, molta gent considera que si s'admet legalment és perquè no és una cosa dolenta, i en convertir-se en una pràctica admesa acaben considerant-lo com una cosa normal.
Per què deshumanitza la funció de metge?
La missió del metge és curar quan es pugui i, quan no, alleujar i consolar. Quan se li autoritza a matar, es perverteix la seva noble funció. L'eutanàsia respon a una medicina liberal i deificada que considera que curar no és cuidar el malalt, sinó eliminar la malaltia i el sofriment, encara que sigui eliminant el pacient.
I ara, a continuació, els informem de les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats a la nostra Església de Menorca.
En primer lloc, la informació referent a la trobada dels responsables d'economia de la nostra diòcesi. Ens informa en Sebastià Taltavull.
Fa uns dies, al Santuari de la Mare del Toro es va dur a terme la trobada habitual dels consells parroquials d'economia de la nostra diòcesi. A la reunió es va explicar la nova organització per part administrativa de la Curia Diocesana i la renovació dels consells que es va començar el passat mes de setembre. L'ecònom diocesà Joan Mir va exposar el compte d'explotació del bisbat de l'últim any, així com també l'estat d'ingressos i despeses del bisbat i de les parròquies i el pressupost del 2020. En l'ajuda de Sebastià Bosch, administrador de la Curia Diocesana, es va examinar el nou programa de gestió comptable per a les parròquies. El bisbe Francesc va insistir en la importància de la transparència i va donar les gràcies a totes les persones que col·laboren generosament en la gestió econòmica de les parròquies, recordant que l'economia de la diòcesi de Menorca sempre està al servei de l'acció pastoral, caritativa i social. Totes aquestes qüestions econòmiques estan a la disposició dels fidels i de qualsevol persona interessada al portal de transparència, que la poden trobar a la web del Bisbat de Menorca.
A continuació, en Diego Dubón ens aporta tots els detalls de la nova sessió formativa de l'Escola d'Agents de Pastoral Laics.
A la parròquia de Sant Martí d'Esmercadal es va dur a terme una nova sessió de l'Escola d'Agents de Pastoral Laics. Després de la celebració del Congrés de Laics, el passat mes de febrer a Madrid, es va posar de relleu la importància de la formació dels laics per continuar en l'anunci de l'Evangeli i el seu compromís en l'Església. Com ens ha comentat Nabel Serra, directora d'aquesta Escola de Formació dels Laics, els participants van compartir unes hores formatives molt enriquidores per aprofundir i interioritzar conceptes essencials de l'Evangeli i de la vida cristiana. També va voler agrair la tasca del diaca Joan Mercadal, qui, com a professor d'aquestes sessions, ha sabut acostar les temàtiques i els coneixements als participants. D'aquestes trobades de laics, en Joan destaca l'ambient de germanor, de confiança i les ganes que tenen els participants d'aprendre nous aspectes de la nostra fe. El segon cicle de formació s'iniciarà després del test de Nadal. Aquestes sessions estan obertes a la participació de tots. Si esteu interessats, demaneu més informació als rectors i a les parròquies. També trobareu tríptics informatius.
Per acabar, els informam de la missa funeral en record de Monsenyor Xavier Ciuraneta.
La matinada del dimecres passat va morir, després d'una llarga malaltia, Monsenyor Xavier Ciuraneta a l'edat de 80 anys. Va ser ordenat sacerdot el 1964 a Tortosa. El 12 de juny de 1991 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Menorca i el 14 de setembre del mateix any va rebre l'ordenació episcopal a la catedral menorquina pel nunci a Espanya. El dissabte es va celebrar una missa funeral presidida pel bisbe Francesc a la catedral de Menorca per a recordar amb afecte i agraïment el bisbe Ciuraneta, que durant 8 anys va ser el pastor de l'Església de Menorca, fins al 1999, any en el que va ser nomenat bisbe de Lleida. En l'actualitat, era bisbe emèrit d'aquesta diòcesi catalana. El nostre bisbe, en la seva homilia, va destacar les diferents accions pastorals que va impulsar el bisbe Ciuraneta a la nostra illa.
Durant el seu ministeri entre nosaltres, el bisbe Ciuraneta es va esforçar per fer créixer la fe en Jesucrist, conreant de manera particular la vida espiritual dels sacerdots i seminaristes i fomentant la participació dels laics en la vida de l'Església. Arran de la commemoració del bicentenari de la diòcesi de Menorca, es va posar en marxa una assemblea diocesana que va suposar una important renovació per a la nostra Església. les seues propostes d'actuació van donar un fort impuls a evangelització.
El bisbe Francesc també va recordar que els cristians vivim aquesta vida amb esperança, buscant el regne del cel, i va acabar l'homilia amb aquestes paraules.
Confiem en que l'oració de Crist hagi arribat a qui va ser el nostre bisbe i hagi entrat en les morades definitives. Invoquem també la intercessió del beat Joan Huguet, bon pastor i testimoni de la fe entre nosaltres, ja que el seu procés el va impulsar el bisbe Ciuraneta. Encomanem també el que va ser el nostre pastor a les mans de Maria, la Mare de Déu del Toro, esperant que li hagi rebut ella entre els sants a la pàtria celestial.
A la sessió musical, aquest divendres escoltam la cançó «És tan difícil perdonar» del disc «Todos por la paz».
Si no puedes remediar el deseo de ver sangre en tus manos, es tan difícil perdonar.
A continuació escoltaran l'entrevista que van fer a Ana Marga Quevedo, directora del Secretariat d'Ensenyament de Menorca.
Aquesta setmana entrevistam Ana Marga Quevedo. Ella és mestra, cap de pastoral del Col·legi Cor Mar de Mor i directora del Secretariat Diocesà d'Ensenyança a Menorca. Bon dia, Marga, benvinguda.
Bon dia, Sònia.
La primera pregunta, la primera reflexió que tindrem avui, com vau viure els mestres i professors de religió la celebració diocesana d'enviament? I, Marga, què en destacaries d'aquesta celebració?
Bueno, el passat dia 16 d'octubre els mestres i professors de religió van rebre amb molta alegria la missió en mans del senyor bisbe Don Francesc Conesa, com a màxim representant del senyor i de l'Església a la diòcesi de Menorca. Com cada any tenim aquesta celebració important eclesial i diocesana, amb que els professors i mestres de religió d'escoles i instituts rebem la missió per la qual l'Església dona la confiança d'ensenyar i donar a conèixer als alumnes la història de la salvació en la que Déu juga un paper principal, així com també la persona, la vida i el missatge de Jesús. Us contaré també que els professors de religió tenim uns deures molt importants. Un d'ells és a ser fidels i responsables a la nostra feina que l'Església ens encomana i que per això ha depositat la seva confiança per actuar amb el seu nom.
I bueno, passam a una altra pregunta, una altra reflexió. Segons l'informe 2020, panorama de la religió a l'escola, ja veureu, és un percentatge molt, molt positiu, molt alt, el 80% dels alumnes de religió afirmen que l'assignatura els ajuda a ser més tolerants i millors persones. Com us fa sentir des del secretariat i què en penseu d'aquesta valoració tan positiva que fan els alumnes?
Pues sí, el grau de satisfacció entre els mestres és molt elevat, la qual cosa també ens encoratja a seguir endavant en la nostra feina i no caure en la decepció i seguir fent feina perquè aquests percentatges sempre siguin positius.
Clar. I així, per tant, Marga, seguint amb aquesta línia de reflexió, per què trobeu, per què trobes tu també que és important l'assignatura de religió i que ofereix als fillets i joves?
Primer de tot, la formació. L'ensenyament de l'assignatura de religió a l'escola proporciona respostes a les grans preguntes que tots ens qüestionem en el nostre interior. Qui som? Cap a on anem? Quina és la nostra missió? Un altre factor important a tenir en compte dins l'assignatura de religió és el desenvolupament personal. Aquest ensenyament estimula la capacitat moral i espiritual de la persona, crea una autèntica cultura de l'amor, de la veritat, del bé, de la llibertat i del progrés que sorgeix de Déu Pare, es funda en Jesucrist i s'alimenta de l'esperit. Un altre dels punts a tenir molt en compte és que l'ensenyament religió és cultura. És una oferta escolar necessària perquè els alumnes i les alumnes coneguin les arrels cristianes de la civilització occidental i en concret de la cultura d'allà on viuen. I ja per acabar, un punt molt important i molt de moda ara a nivell social és els valors en la persona de Jesucrist. L'alumne pot conèixer i viure els valors que formen part del projecte de Déu per a la humanitat. La dignitat, l'amor, la pau, la solidaritat, la justícia i la llibertat.
I passant a la següent pregunta, també notau un interès per l'assignatura de religió de fills i joves de famílies amb valors diferents, és a dir, famílies creients, d'altres no creients, perquè, bueno, sens dubte, com estem veient, no? És una assignatura oberta a tots.
Molt bé, Sònia. Mira, aquesta qüestió es podria veure de dues perspectives. En quant a les famílies, els pares tenen la llibertat d'escollir el centre que volen matricular el seu fill. Ja pot ser un centre públic, com concertat. Sabem que cada centre té el seu projecte educatiu, un ideari, el projecte curricular, el qual la família pot conèixer i decidir a quina escola es triar segons les seves creences, valors o objectius. Sabem que els alumnes que assisteixen a un centre concertat, ja des d'infantil, comencen a treballar l'assignatura de religió, la qual aquests fills estaran treballant la religió fins al quart de l'ESO. I amb una segona perspectiva és la que fa referència en els alumnes. També l'edat dels fills és un factor important a l'hora d'elegir l'assignatura. Sovint, a les etapes d'infantil i primària, són els pares que decideixen sobre si fer religió o no. En canvi, a secundària i a batxiller, són els propis alumnes que es coeixen. En aquests cursos és molt important la figura del professor, que pot ser un eix molt important per motivar-los i acompanyar-los.
I ja per anar acabant, Marga, teniu algunes activitats programades per aquest curs? I quin és el lema i els propòsits que teniu per aquest curs 2020-2021?
Bueno, les circumstàncies que estem vivint han fet canviar l'organigrama de la programació. Això no vol dir que no es durà a terme, sinó que el pla de realització no serà el mateix. En principi, cal comentar també que nosaltres som un equip de 5 mestres que fem feina juntes. És a dir, la feina del secretariat és una feina amb equip, programada i consensuada entre totes. Com a directora, puc confirmar que és molt enriquidor treballar amb altres companyes i companys per aprendre coses noves i compartir. Aquest any hem programat les següents activitats. La formació del professorat de religió. Aquest any, i degut a les circumstàncies que ja he esmentat abans, ho farem online. I farem l'Escape Church, com aplicar la pedagogia de l'Escape Room a l'àrea de religió.
Ah, mira.
Aquest es farà durant el tercer trimestre. El senyor bisbe ens anima també a la realització de formacions de l'aspecte del contingut i també pedagògic. La segona activitat que vull comentar-vos és el desenvolupament del currículum de l'assignatura de religió, treballat també per tots els professors a través dels projectes curriculars i de les programacions. Una altra activitat prevista són les trobades amb els mestres i professors per unificar, elaborar i compartir materials i metodologies que enriqueixen la feina en equip i que després es poden aplicar a les aules. També, enguany, des del Secretariat de Joventut s'ha ofert un material per treballar a les aules el cinema espiritual. I com a darrer punt també participar en les activitats de Mans Unides, per exemple, en la realització dels climatratges.
Que bé, que bé. Pues bueno, Marga, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Sònia.
Seguim ara escoltant la cançó Deja de mirarte a ti, del disc Todos por la paz.
L'agenda de la nostra diòcesi està plena d'activitats. Ara la posam a la vostra disposició. Escoltin i apuntin. Segur que troben alguna activitat al seu interès. Cinefòrum per als més joves a l'O.
Avui cap vespre, a les 20 hores, es projectarà la pel·lícula Los Rodríguez i el Más Allá, a la parròquia de Santa Eulàlia de l'Aiòr. Activitat oberta a la participació de tots els joves.
Solemnitat de Crist Rei.
Aquest diumenge, 22 de novembre, celebrem la solemnitat de Crist Rei, celebració que tanca l'any litúrgic.
Dia de la catequesi de les Illes Balears.
També que diumenge 22 de novembre celebrem el dia de la catequesi, dia en el qual recordam el gran paper dels catequistes com a testimonis de la fe i la paraula de Déu.
Tridu de la Miraculosa.
La setmana que ve, els dies 25, 26 i 27 de novembre, tridu a l'església de Sant Josep de Maó. Res del Rosari i del Tridu a les 18:30 hores. Tot seguit, a les 19 hores, missa presidida per mossèn Josep Sastre.
Formació permanent dels prevares.
El 25 i 26 de novembre, formació dels prevares al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Mossèn Lorenzo García, prevere de la diòcesi d'Oriola, Alacant, presentarà el nou directori per a la catequesi. I el dimecres 25 de novembre, xerrada per als catequistes, també a càrrec del prevere Lorenzo García, a les 20:15 hores, al Seminari Diocesà de Ciutadella.
Diàleg amb el bisbe Amó.
El proper divendres 27 de novembre, diàleg del bisbe sobre l'eutanàsia. Serà a les 20:30 hores a la Casa de l'Església de Maó.
Nova campanya solidària de Mans Unides.
Sota el lema Les teves pessetes poden salvar vides, Mans Unides ens recorda que podem donar les pessetes que encara conservam a casa. Aquestes pessetes es canviaran per monedes d'euros que aniran destinades a ajudes solidàries. Les podem entregar a la delegació de Mans Unides a Maó o bé a la botiga de Mans Unides de Ciutadella.
I això és tot per la nostra part.
Recordeu que a la web del Bisbat de Menorca i el Full Dominical també trobareu tota l'actualitat de la nostra església.
Que tinguin un bon cap de setmana i una feliç setmana.
Moltes gràcies per la seva confiança. Adeu.